Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda. Us informa Carme Montero. Els socialistes valencians han respost amb un no a la proposta de Compromís de presentar una moció de censura contra Carlos Mazón a les Corts Valencianes. Els nacionalistes valencians no tenen prou diputats per poder-la presentar ells sols i estan disposats a posar els seus 15 diputats al servei de l'operació. Però la ministra i secretària general del PSPB, Diana Morán, ho ha descartat perquè no serviria per trencar la majoria absoluta del PP i l'extrema dreta de Vox a la Cambra Valenciana. Són de declaracions a la Sexta.
El problema de partida, el pecado original, es esa coalición, esa mayoría PP-Vox que hizo a Carlos Mazón presidente de la Generalitat y que con una moción de censura no resolveríamos ni romperíamos esta coalición.
Tot plegat mentre Mazón treballa encara en els canvis del seu govern. Més notícies, Òscar Callau.
El Departament d'Educació ha convocat oposicions per 495 places de professor de secundària. Ho ha anunciat avui a la mesa sectorial. Les especialitats amb més places seran matemàtiques, orientació educativa, llengua catalana i anglès. Precisament són les matèries en què falten més docents i s'impartiran a ESO, batxillerat i formació professional. El procés de selecció començarà el tercer trimestre d'aquest curs amb les proves de llengua castellana i catalana per als aspirants que no tinguin el nivell C1. El mateix dia hauran de presentar la seva proposta de programació didàctica i situació d'aprenentatge i, més endavant, la prova pràctica i oral. Els aspirants seleccionats començaran com a funcionaris en pràctiques a partir de l'1 de setembre i, si la superen, els nomenaran definitivament funcionaris l'1 de setembre del 2026.
El president del Brasil, Lula da Silva, inaugura la cimera del G20 amb una crida urgent contra la fam i la pobresa. Da Silva ha anunciat la creació d'una aliança mundial que ja compta amb el suport d'una vuitantena de països. El Brasil també ha confirmat l'adhesió de l'Argentina de l'ultraliberal Javier Milei, que és el primer cop que participa a la reunió de les economies més importants del món.
La Unió Europea veu dificultats ara mateix per tancar un acord a la cimera del clima de Bakú, a l'Azerbaidjan, però tampoc ha volgut revelar quants diners pensa portar per ajudar els països en desenvolupament per fer front a l'escalfament global. Tot plegat en la segona i última setmana de negociacions per tancar un acord mundial.
El govern impulsarà a partir del febrer una oficina d'atenció a les dones assetjades a través de les xarxes. Ho anuncia la consellera d'Igualtat, Eva Menor, durant la presentació de la campanya del 25N per lluitar contra la violència envers les dones. La moda del vi blanc s'expandeix pel país i per tot el món. Segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, en els últims 20 anys, el consum de vi negre ha caigut un 15%, mentre que el de vi blanc ha pujat un 10%. Un canvi de consum que ha portat els productors de raïm a arrencar vinyes de raïm negre en favor del blanc. Josep Marrugat és responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos.
Veiem que té més sortida comercial el vi blanc que el vi negre. I s'està donant el cas que està més retribuït al vi blanc que no pas al negre. Això provoca que hi hagi gent que estigui arrencant vinyes de negre en favor de vinyes de raïm blanc.
I mentre el preu del vi blanc ha pujat un 10% respecte a la campanya anterior, alguns cellers de vi negre s'estan veient obligats a baixar els preus. Segons el sector, els que beuen més vi blanc són els joves. Esports, Ruth Vilà.
El jugador del Barça, Frenkie de Jong, torna a Barcelona després que la selecció neerlandesa l'hagi alliberat de jugar el partit que tenen demà contra Bòsnia. El Barça asseguren que el jugador està bé i que estava pactat que jugués només un partit amb la seva selecció. Per la seva part, la selecció espanyola tanca aquest vespre a 8:45 la fase de grups de la Lliga de les Nacions amb un partit contra Suïssa. El jugador del Barça de bàsquet, Metu, estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per una lesió al genoll. Es va fer mal ahir al partit de la CB contra el València. I avui s'ha revisat la tanca del camp de l'Europa, que ahir va cedir durant el partit contra el Sant Andreu, cosa que va fer que el duel se suspengués. El Sant Andreu, a través d'un comunicat, assegura que els dos clubs reclamen des de fa temps la millora dels camps municipals on juguen. El president de l'Europa, Héctor Ibarz, ha explicat a Catalunya Ràdio que el 2020 ja hi va haver problemes amb aquesta tanca, però que després de parlar amb els tècnics de l'Ajuntament, ja que el Nou Cerdanya és un estadi municipal, es va decidir finalment no substituir-la i només reparar-la.
Fins aquí les notícies.
I ara entrem al búnquer.
Tal com està Menorca, el mes d'agost van a Menorca encara, ja són un tipus de gent.
La gent que s'ha tatuat fars de Menorca a l'esquena...
Ah, sí? Això es fa ara?
Ua, mare de Déu, si es fa!
Fars de Menorca.
Cuidado, sí. Fars amb T.
No. Faros, faros.
El far.
No l'eslògan, farts de Menorca, no en volem saber res més. No.
Oh! Són els menorquins els que estan fars de la resta del món.
Sí. Aquest tatuatge sí que està bé.
Aquest
fars,
està bé.
No vols dir el dibuixet,
el dibuixet del far?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Colla el sí, colla el no, el 607-070901. De seguida, amb l'Ester Vallès, us expliquem una exclusiva, exclusivíssima, que tenim ara mateix a xarxes. @CatalunyaRàdio, podeu començar a entrar amb el vostre telèfon mòbil. Abans, però, us hem fet una crida així improvisada. Colla el sí, colla el no, i per què? Fran, què ens diuen?
És que a l'Anna li agrada tant el collal.
Sí.
Que diu, colla el sí. Diu, i quan arriba l'estiu, fins i tot se'n fa molt estrany no portar-lo.
A l'estiu?
Imagina't que estàs...
Sí, ja t'han de sortir ronxes.
Com trobo faltar el collal que portava fa 6 mesos.
Bé, oi, per favor.
L'Andrés diu que no, eh? Diu que de moment avui no em porta i que s'espera el fred.
Però en té.
Sí, en té, però que de moment no el porta. I m'agradaria acabar amb el testimoni del Jordi, que ens explica en la seva relació al collal. De petit, la meva mare va dir que no em compraria més jerseis de coll de cigne, així es deien.
Ah, sí? Es deia coll de cigne, és veritat?
No me'n compraria més.
Per què?
Perquè em deia que jo no tenia coll.
Clar, és que és això. Has de tenir coll.
No tens coll.
I... Moment, body shaming per part de la mare. Per favor. És el més habitual, eh?
Afegeix, ara t'ha de dir la veritat del teu
cos. Clar.
Afegeix el Jordi. Trauma que encara pateixo als 68 anys.
Jordi, carinyo, posa't el collal i envia'ns una foto.
Una abraçada,
sí.
Jordi.
Per favor.
Si se't veu la cara.
Digue'm un número, de l'1 al 172.
De l'1 al 172? Doncs mira, el 68.
68, doncs se l'emporta el 6, 3, 5, 18, 47 i 2. Que no passa res si no dius els dos números més, per favor. Guanyadora aquesta persona, la contacta't molt aviat. La resta, si no us ha tocat, seguiu insistint, perquè ja sabeu que cada dia aquí la regalem un lot de galetes virgínies. Deixeu-me tornar al tema, a Tallers per la Llengua, va. Si us acabeu de connectar, us poso en situació. Divendres ens van fer ressò de les dades del baròmetre del CEO en relació a l'ús del català. Una de les dades que més ens va impactar l'equip de la tarda és que la majoria de catalanoparlants canviem de llengua per evitar problemes, així ho deien al CEO, eh? Nosaltres vam dir que allà això ho hem d'intentar solucionar, hem de posar fil a l'agulla, hem de donar pistes i eines útils per ajudar-nos a mantenir el català, a utilitzar-lo còmodament i de manera assertiva. Estàvem parlant amb en Ferran Suai, que és el president de l'entitat sense ànim de lucre Tallers per la Llengua. Ferran, bona tarda de nou.
Hola. Com esteu?
És curiós, ara ho dèiem, que tant en Ferran com la Gemma són psicòlegs, ens explicaven ara el concepte de la submissió lingüística, que és allò de canviar ja per defecte, així d'entrar, i l'assertivitat lingüística, que és allò de mantenir el nostre idioma amb un interlocutor que no el parli, però sí que l'entengui. I ho hem deixat, abans d'anar al butlletí, dient que donaríem recursos perquè poguéssim mantenir la nostra llengua còmodament. Quines passes hem de seguir per interioritzar aquest costum? Per on comencem?
Cal començar per canviar els hàbits, perquè els hàbits componen una part gran, un percentatge gran del nostre comportament quotidià, i si no modifiquem els hàbits és molt difícil mantenir una conducta lingüísticament sostenible, és a dir, que permeta al català gaudir de bona salut social. No n'hi ha prou de saber que tenim dret, no n'hi ha prou de pensar que estaria molt bé que poguérem viure en català. Cal, a més, modificar la pròpia conducta, i la manera de fer-ho és canviar els hàbits. Sobre canvi d'hàbits hi ha bastant literatura científica, especialment en l'àmbit d'hàbits saludables i hàbits higiènics, etc.
Sí, la setmana passada nosaltres parlàvem amb la plataforma Mantinc el Català i ens deien que ells estaven engegant una campanya que es deia 21 dies, que es tractava de comunicar-se exclusivament en català durant 21 dies per aconseguir habituar-se, valgui la redundància, a aquest hàbit, no?
Sí, bé, totes aquestes decisions són molt positives, o totes les campanyes són molt positives. El canvi d'hàbit involucra bàsicament tres aspectes. Primer és prendre la decisió de canviar d'hàbit. El segon és practicar-la sistemàticament. I el tercer és recompensar-se per haver-ho fet. Mm-hmm. Sembla molt senzill, és el que cal fer amb cada hàbit, i el lloc on podem intervenir, diguem, conscientment, és donant-nos recordatoris de què volem fer. Per exemple, entrar a un establiment on, per costum, solíem practicar la submissió lingüística i recordar-nos a nosaltres mateixos que volem mantenir-nos en català. Uh-huh. Això generalment facilita molt la primera interacció, i el que passa és que quan la gent prova de relacionar-se inicialment en català, la immensa major part de les vegades no hi troba cap problema. Moltes vegades els hi contesten en català, i les altres no els hi contesten en català, però tampoc no els posen cap dificultat.
D'acord.
És molt més la por que la gent sol tenir a què passarà que el que realment passa després.
Esther?
Que diu la por, però jo m'he trobat amb molts casos que no és la por el que et diran o que no et responguin en castellà, sinó jo el que no entenc és per què, si som catalans, sentim que és una falta de respecte no adreçar-nos en català a gent que pensem que no el sap parlar. O sigui, no ho entenc, perquè hi ha aquesta actitud.
Bueno, perquè s'ha invertit molt per a generalitzar aquesta actitud entre els catalanoparlants, no és casualitat. S'ha invertit molt en estabilitzar uns prejudicis. El que tu estàs nomenant és el prejudici de l'educació, que ve a dir que s'és més o menys educat en funció de si es parla una llengua o una altra, que és una cosa completament falsa, perquè crec que tothom sap que es pot ser mal educat en totes les llengües del món. I que ser educat o cortès depèn molt més de què dius i de com ho dius que no de en quina llengua ho dius. I l'altre prejudici fonamental que hem de trencar, i quan dic trencar el prejudici m'estic referint a trencar el nostre propi prejudici. O sigui, no importa que una persona que no parla català o no li agrada el català o detesta el català pense que és de mala educació parlar en català. Importa si ho pense jo. Llavors és això el que cal combatre. L'altre que cal combatre és el de la no comprensió. És molt senzill. Qualsevol persona competent, plenament competent en castellà, entén el català en una comunicació contextualitzada, fins i tot si no ha tingut contacte previ amb el català. I aquesta no és la situació normal. És a dir, en general, quan en un territori catalanoparlant ens adrecem a una persona, no és una persona que mai en la vida ha escoltat el català.
Està clar que quan hi ha voluntat, a nosaltres ens passa que fem entrevistes amb moltíssima gent, ja no castellano parlant, de Madrid, per exemple, que tenim un estudi a Madrid i tothom que vol ens entén i no hi ha mai cap problema. T'anava a preguntar, Ferran, m'ha estat molt útil aquest exemple que has dit, canviar i dir, d'acord, jo vull parlar en català, per tant entraré a l'establiment i m'hi dirigiré en català. Posa'm més exemples d'aquest tipus.
Si algú fa cara de no entendre o es queda o et diu no t'entenc o una cosa així, pots senzillament preguntar-li quina paraula no ha entès, i si identifica una paraula que no ha entès, doncs la pots traduir tranquil·lament i pots continuar en català.
D'acord. O sigui, no canviar a la mínima que no ens entenguin, sinó demanar on hi ha el forat, no?
A veure, una cosa molt important és que la immensa majoria de les vegades que canviem de llengua, l'altre no ens ho ha demanat. Les vegades que els altres ens ho demanen són una minoria. Nosaltres també treballem recursos per a aquestes situacions en què l'altre et demana explícitament que canvies. Però aquesta no és la part important del pastís, això és només la cirereta. La immensa major de les part de les vegades que canviem de llengua per iniciativa pròpia, sense que l'altre ens hagi dit ni ase ni bèstia. I aquestes, per tant, són molt fàcils de canviar, perquè depenen només de nosaltres. És a dir, si jo prenc la decisió de no canviar en aquestes situacions, no m'he d'enfrontar a res, no m'he d'oposar a res.
Ferran, si algú es vol apuntar als vostres tallers per la llengua, ho pot fer a través de què? De la pàgina web? Com ho podem fer?
Bé, generalment els tallers s'organitzen a través d'entitats o de les administracions públiques, locals o Generalitat, Govern, Departament d'Educació, i també es pot entrar a la web de tallers i escriure'ns un correu i demanar que volen un taller. Estem molt interessats en organitzar tallers oberts al públic en general. Té alguna dificultat perquè cal concitar un nombre de gent suficient en un mateix lloc, però estem realment estem interessats en fer aquest tipus de tallers.
Ferran Suay, president de Tallers per la Llengua, professor de Psicobiologia de la Universitat de València, t'agraeixo molt que hagis atès avui la trucada a la tarda. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ara. I seguim a la sobretaula i deixeu-me que sumi un carquinyoli. Aleix Manzano, bona tarda.
Bona tarda, quina
home,
il·lusió.
Estàs? A tu t'agraden les festes de Nadal?
Home, és que el Nadal comença al setembre.
Les festes de Nadal comencen al setembre,
no rigueu,
molt bé.
Comença el 10 de setembre, 31 d'agost, si em permets.
31 d'agost, molt bé. Fran Domènech, tu n'ets fan de les
sí,
festes de Nadal?
Sí, m'agrada molt, sí, sí.
I a tu, Carlos?
No les començo tan aviat.
Home, perquè l'esperit nadalenc s'ha de mantenir.
1 de setembre, 15 de...
Jo crec que hi ha molta gent, això no és broma, eh? Jo que és un càlcul que he fet, que a Catalunya saben que es celebra el Nadal, comencem el Nadal a partir de l'1 de setembre.
Bé. És un càlcul que he fet, he dit.
Un càlcul sí, que ha fet ell, eh?
És maduro.
Quan és un quart de 6 de la tarda, us hem de donar una super bona notícia. A veure, Esther Vallès, què ens expliques?
Sí, mira, la que sona és la Mariah Carey.
Pensava que era l'Aleix.
Sí, sí, més o menys. Als Estats Units i arreu del món és la persona de referència pel que fa al Nadal, ho sabem tots, però a partir d'avui, a casa nostra, aquí a Catalunya, si volem quedar bé davant de la família política, hem de fer cas a una altra persona. Pareu bé les orelles. Aleix, posa't còmode.
Sí, ja vos dic, és que estic nerviós.
Des de la tarda a Catalunya Ràdio, ens posem els guants i el davantal i estrenem un projecte titulat Rampoines.
Avui aprendrem a fer aquesta espelma amb quatre rampoines. Fixeu-vos quin resultat més meravellós. Una espelma amb quatre elements. El material que necessitem, unes bases de fusta, unes tisores, una cinta...
No és la Mariah Carey,
eh? És la Mariah Carey catalana.
Exacte.
És l'Elisenda Carey. M'encanta.
Oh. Avui estrenem rampoines a Catalunya Ràdio. Allà podreu veure manualitats sobre sí, les festes de Nadal.
És un projecte de 8 vídeos. Els tindreu a Catalunya Ràdio a Instagram i també a YouTube, càpsules de 5 minuts més llargues, ja. Dedicats tots a fer manualitats de Nadal. Podreu
molt
fer,
fort, eh?
Sí, no, no. El capítol d'avui que ja hem estrenat, podrem decorar espelmes i que sigueu l'enveja de tota la taula.
I el més important, que si l'estàndard, si ho he aconseguit fer jo,
clar,
ho podeu fer tots a casa.
Aquesta és la premissa. Amb quatre rampoines, la Carot, us fa una espelma que flipareu.
Quatre rampoines i poqueta gràcia que tinc jo.
Hi ha una jugada aquí, que es veu, esplau, plano obert de l'Hisenda Carot, i després unes manetes.
No, no, són les teves, eh?
Sí, segur.
No, no, un moment, no fem fake news, ara.
Dobles de mans, aquí.
No, us he de dir una cosa. Les meves mans, les mans que surten són les meves mans.
Segur, Elisenda, segur.
Sí,
per molt surrealista que sembli, la Carot ha fet totes les manualitats. No hi ha hagut trampa ni cartró.
Però he tingut una assessora de manualitats quan m'encallava, deia, Pilar, per favor, ajuda'm a fer això. Però les mans que surten són les meves. No com en Jordi Cruz.
No,
allà
no,
baixava i feia unes altres mans, eh? Jordi, ens veiem al carrer.
Hosti, estàs... A més, estàs atacant des de baix a tot, a daltíssim de tot, eh?
Sense por, eh?
Només us dic que seguiu el projecte Rampoines, és un capítol cada dia, Esther?
No, farem un capítol cada 2 o 3 dies perquè el 25 de desembre els tingueu els 8 i els pugueu anar fent. Trobareu calendaris d'advents, corones, portatovallons...
Ui, la corona, nens, la corona?
Sí, sí.
Només us dic que comenceu a guardar els taps de vi, de cava.
De suro.
Sí. Els taps de suro, sí, de vi, de cava, perquè farem una corona xulíssima. De moment ja trobeu la primera espelma, que és, jo diria, el més senzill.
I una cosa important, un valor afegit que tenen aquests vídeos és que tu dones una dada sobre cada manualitat. O sigui, per què ens pot servir els taps de suro a la nevera?
I no només això, puntes de coixí, per exemple, que expliquem una mica les puntes de coixí.
Això està molt bé, perquè aquestes parafernàlies són caríssimes a les botigues.
Són caríssimes a les botigues i amb quatre rampoines vosaltres deixareu una taula per les festes de Nadal que... Aneu a YouTube, ho tenim a Instagram i ho tenim a Twitter, @CatalunyaRadio. Allà trobareu les rampoines i encara més.
Què?
Les rampoines que fem a rampoines. Les regalarem entre els oients de la
casa. No faràs allò de què fan els dels cuines amb el que es menja, s'ho mengen ells, doncs tu regales.
No, no, ho regalem, què
et penses? Estem dient rampoines, però el resultat final...
Són guapíssimes.
No és una rampoina, eh?
Són guapíssimes.
Exacte.
Entreu ara mateix i comenteu si és rampoina o és xulíssim. Digueu-nos-ho, @CatalunyaRadio. Esther Vallès, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Aleix Manzano, a les 6 ens sentim i fem...
Jo crec que ja començaré a buscar materials a casa, eh?
Per fer rampoines,
home, eh? Clar, per participar-hi.
Així m'agrada. Per participar-hi, eh? Que no,
bueno, perquè potser l'any que ve puc presentar-ho amb tu, no?
Sí, clar. Com ens hem fet
això? Ja veus els filons.
Una rampoina més sobre la taula.
Que no de benefici, eh?
Clar, sempre, sempre.
Gran Domènech, Carlos Baraíbal, gràcies, estimat.
Adéu, salut.
Nosaltres ara fem una pausa i a la tornada amb en Gonzalo Bernardos, que ens donarà consells per triomfar al món laboral des del punt de vista econòmic. Vols quedar-te, Aleix?
Aleix.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Una nota
Un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada. Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Els vincles durant dècades entre explotació sexual, càrrecs públics i funcionaris de l'Estat.
20 persones han estat detingudes per la implicació en una xarxa de prostitució de menors.
Alcaldes, fiscals, un juez era cliente nuestro.
Habíem associat.
El teniente coronel.
Sí, és el de la guitarra.
Una investigació de 3CAT. Murs de silenci. Gran Escala 2000. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom el 23 de novembre al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premizoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els set magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Un quart i mig de 6 de la tarda. Gonzalo Bernardos, bona tarda.
Molt bona tarda, Elisenda.
Com estàs?
Molt bé. El temps acompanya massa. Sembla que estem en lloc de Barcelona en Londres, però
és
el que correspon a la tardor.
Mira, prefereixo això, que no està a l'agost, allò a 250 graus com estàvem aquí, eh? Tu ets d'agost, punyetero?
Sí.
Ja ho veig.
Jo sóc més de calor que de fred i jo reconec que la pluja la necessitem, però quin pal que em plou.
quin pal. Avui amb en Gonzalo el tenim aquí disposat a donar-nos alguns consells per tenir èxit professional des del punt de vista econòmic. Segur que no són infal·libles, si no tots seríem rics, però sí que ens podem orientar a l'hora d'afrontar la feina, ja sigui com a empresari, com a emprenedor o treballant per compte aliè. A veure, Gonzalo, per on comencem?
Pues comencem per quan tu ets empresari. Val.
Èxit a l'empresa, bé.
Quan tu ets empresari, l'empresa té dues parts. Per una part, els ingressos, i per l'altra part, els costos. Doncs anem a repassar persones, empreses, que l'han fet molt bé, primer des de la part de la demanda, és a dir, dels ingressos, i després dels costos. En primer lloc, indiscutiblement, si Si estem a Catalunya i estem a Espanya, això toca Amancio Ortega, grup Inditex. No ho sembla, però va ser una persona revolucionària. Em sembla que Zara és de l'any 1975.
Del 75, Zara?
Es posa en marxa en el 75. I fixeu-se que ara el que us diré, direu, home, però si això és sentit comú, doncs en aquella època no ho era. En mitjans dels 70, la roba bona era l'anglesa, sobretot el pany anglès. Per això el cognom del Corte és anglès, per reflectir que era una empresa de categoria. I la roba havia de durar moltes temporades. Doncs Amancio Ortega el revoluciona, crea roba que està de moda, copiada de dissenyadors, que durarà moltes vegades només un any o dues temporades, perquè el material en què està fet no és necessàriament magnífic ni meravellós. Fixa't que fa un aspecte extraordinari.
Sí, però després el rentes dues vegades i ximpun, eh?
Ja, però és que va dirigit Zara a nois i noies, sobretot noies joves, que vulguin vestir a la moda i que tenen pocs diners. El que fa és el següent. Quin preu pot pagar els nois i noies joves? Li treu el cost, li treu el marge de benefici i troba a quin preu l'ha de produir aquesta roba. I busca proveïdors que li produeixin aquest preu. Evidentment, la roba no és bona, però té un èxit espectacular. Amancio Ortega, durant molts anys, em sembla que tampoc ho fa ara, no fa publicitat, perquè creu que la millor publicitat és l'escaparat.
No m'ho diguis, això. No fan res de publicitats, ara? Sí,
històricament no han fet mai publicitats.
Ara i tot el grup Inditex, eh?
Sí, sí. I fixa't que per ells el més important és el que li diuen les venedores. Les venedores saben el que vol la gent, els productes que tenen més interès, el que menys. I una altra novetat és que si tu vas a la tenda del barri i t'agrada molt un jersei, una faldilla o un pantaló, moltes vegades te trobes en aquestes dates que ja està esgotat. I diu, no podré portar-lo perquè això es compra en un any, 9 mesos d'antelació.
En canvi, el Zara?
En Zara no. Zara, ràpidament, pràcticament en 15 dies, te treu aquella roba que s'ha esgotat. Ara bé, històricament no era de la mateixa qualitat. Jo me'n recordo d'estar en un Zara i li vaig preguntar a una senyora, per què vostè està tocant tant la roba? I diu, mira, perquè és molt diferent la roba que arriba a principi de temporada, per exemple, a setembre, que la roba que arriba al desembre. Perquè la roba que arriba al desembre l'han fet en menys temps de la del setembre.
Això no ho sabia?
Explicació,
el que sí que sabia... Clar.
Explicació que vaig quedar sobtat i que realment em va quedar a la memòria.
El que sí que sabia des d'ara, i tu ara ho deies, que les dependentes o els encarregats o les encarregades són d'una importància vital, perquè sí que és veritat que en funció del centre on vagis hi ha unes coses o unes altres, i això respon a la demanda que té aquell centre en particular.
Fixa't que moltes vegades a tots els que som treballadors ens queixem de que el cap no ens escolta, no ens escolta. Una de les coses que principalment Amancio Ortega ha ensenyat a tots els seus càrrecs directius és escoltar a les venedores, que per ells són els que tenen la clau de l'èxit de l'empresa. Avui en dia el que porta l'empresa és la família. Principalment la família de la seva segona dona, Flora Iglesias, i que està molt centrat en això, en l'escaparat, en les tendes, i molt menys en el que estan altres empreses que li donen més importància a altres parts. Jo me'n recordo...
Això que és veritat, que tu quan vas i veus l'aparador i allà tot fa goig, dius, ostres, buscaré aquesta peça que he vist a l'aparador.
Jo me'n recordo que aquí va arribar Marks & Spencer. No va durar res. No va durar res.
A Plaça Catalunya estaven.
Sí, no va durar res. També estaven a la illa Diagonal. Per la senzilla raó que veníem a una roba que sí, que et podia durar molt temps, però era antiquada. I a més, van actuar amb una prepotència tan bestial que a la Plaça Catalunya doncs tenia en la planta sòtan una botiga de menjar, com si el menjar anglès ens encantés a nosaltres.
Callis tu els de Marks & Spencer. Aquest model el fa Amancio Ortega. Juan Roig també fa un model així similar?
No. Juan Roig Mercadona el que fa és... També, aparentment és senzill, però no és tan senzill de portar-lo a terme. És agafar i posar marca blanca de qualitat a preus baixos. La marca blanca consisteix en convèncer empreses de primera línia a fabricar-les. Per exemple, les pizzas de...
Tarradellas.
Tarradellas estan com marca blanca de Mercadona, en aquest, d'Hacendado. En aquest cas, per exemple, quan es menja el xocolata de Mercadona, això el fabrica Antiu Xixona. Quan es mengen galetes de Mercadona, marca blanca, Hacendado, normalment és l'empresa Ciro, que és una empresa molt bona. Aquesta és la principal característica. I Mercadona, fixeu-se que no fa promocions, no fa descomptes. I, bàsicament, quan agafa una marca blanca, la situa, aquesta marca blanca, al costat d'una marca molt reconeguda. Pràcticament, l'envàs és molt similar. Les lletres també tenen el mateix color. I la gent, inconscientment, compara el preu d'un i d'un altre i normalment compra la marca blanca. Evidentment, on no triomfa és en productes com la Coca-Cola. Però
perquè és marca-marca, la gent vol marca-marca, no?
En moltíssims altres productes té un èxit tan gran que al final aquella marca, la històrica, la que tothom reconeixia, surt de les tendes Mercadona i es queda quasi exclusivament les blanques.
Idees pel costat de l'oferta. A veure, explica'm això del Henry Ford, en Chihiro Toyota sí. I Malcolm McLean.
Mira, Henry Ford és el primer que de forma important posa en marxa la cadena de producció d'automòbils. Surt el primer automòbil en la cadena de producció a 1913, és el Ford T, i millora en un any la productivitat en un 100%.
Carai.
És a dir, abans de posar en marxa el costava 12 hores i ara passa a fabricar un automòbil 6 hores. Això fa que Henry Ford pugés al doble el salari dels treballadors, també amb la idea de que quan més diners tenien, més automòbils podien comprar i, per tant, més podia vendre a ell. Això va ser, en el seu moment, revolucionari i està en pràcticament totes les fàbriques aplicat.
Ara em pregunten, és que a través del WhatsApp em pregunten, diu un mantra que Coca-Cola ha provat de baixar el nivell de publicitat i que quan baixa publicitat baixa consum. Per què això no aplica a Zara o a Mercadona?
Mira, perquè el punt favorable que té Coca-Cola és la publicitat. És, durant molts anys, la millor publicitat que s'ha fet.
Publicitat Coca-Cola i Pepsi, no? Que s'hi han gastat molts duros,
no és el mateix. Sobretot, aquí a Catalunya no és el mateix. Pepsi mai ha triomfat com a Coca-Cola. També és veritat que Coca-Cola ha tingut una magnífica distribuïdora, que és Covega,
sí.
Perquè tothom es faci una idea. És la família de Borella, que l'ha fet força bé, però la publicitat tan potent com de Coca-Cola no l'ha tingut Pepsi. La xispa de la vida, l'alegria... En tot el que han donat aquí els eslògans i les imatges publicitàries de Coca-Cola és el seu fort. No tant són els seus productes, sinó la marca. Coca-Cola té una cosa molt especial, que no és precisament la beguda Coca-Cola, és l'Aquarius. El triomf que aquí té Aquarius a Catalunya i a Espanya no el té pràcticament en qualsevol lloc.
O sigui que l'Aquarius triomfa a Catalunya i a Espanya.
Sí. Fora de Catalunya i Espanya, l'Aquarius té una quota de mercat molt inferior i és pràcticament impossible en trobar-lo en determinats països. Jo soc un fan impressionant de l'Aquarius de Llimona. Llavors, jo que el que vaig, pregunto per un Aquarius. A vegades m'ofereixen una altra beguda,
no,
que
té el mateix
nom, però que és amb gas i aquesta sense gas, doncs... És un cas curiós. No totes les begudes triomfen de la mateixa manera en diferents països. Aquí, per molt que la Pepsi ha intentat agafar i cobrar molt menys per la seva beguda Coca-Cola, un la consumeix, la majoria, quan veu que l'altra no està. Però si es pot escollir és
Coca-Cola.
Coca-Cola.
Aquí el mercat és Coca-Cola. Als Estats Units em sembla que guanya Pepsi, perquè és veritat que és molt regional, això.
Sí.
Hi ha una beguda que es diu Clipper, que jo només he vist a les Canàries, que és excessivament dolça, que allà ho peta, i la van intentar portar a la península i no va funcionar.
Depèn de moltes coses, de campanyes de publicitat. Per exemple, Jet Pasqual no és ni l'ombra del que va ser, perquè en un determinat moment... o sobretot quan hi havia un munt de nens petits, doncs el que es volia era la millor llet per als nens. Ara hi ha molt menys nens, el Pasqual la publicitat ja no la fa com la feia, i és una empresa que encara està en el mercat però intentant trobar aquell forat que li va permetre ser molt gran fa 30 anys.
Tornem, estaves parlant de Henry Ford, del model Ford.
Henry Ford, aplicat en tots els llocs, la cadena productiva. Avui no s'entén una fàbrica sense cadena productiva.
Clar.
I reducció de costos importantíssima, i gràcies a aquesta reducció de costos importantíssima, el cotxe va poder passar de ser un vehicle per als rics d'un vehicle per la classe mitjana.
Per tant, això pel que fa si som èxit a l'empresa. Però ara, si som emprenedors, com podem tenir èxit si som emprenedors?
Pues mira, és molt senzill. En primer lloc, quines són les teves relacions socials? Tu tens molta gent que té calés, doncs tu agafes i li indiques que tens un negoci en marxa, etc, etc, i moltes vegades aquestes persones posen diners en diversos llocs. I tu aconsegueixes captar capital i veus a algú que té una empresa que està iniciant-se i li dius, vinga, jo te poso molt més diners, tu tens una part de l'empresa i jo tinc una altra. Per exemple, això és el que es dedica a Alonso Aznar.
El és que anava a dir, tots són contactes i sobretot l'alta societat, al final veus que tots els empresaris es coneixen.
El fill petit d'Aznar. Quan vosaltres veieu ara persones que munten startups tecnològiques, moltes vegades la immensa majoria tenen contactes, ja sigui aquí, a Catalunya, ja sigui a l'estranger. I aquests contactes li permeten aconseguir capital. Si tu vens d'una família treballadora, d'una família normal, les amistats dels teus pares no tenen diners. Per tant, tu has de fer-te l'empresa rendible des del primer moment i mica en mica anar guanyant grandària. Perquè mica en mica fas beneficis i aquests beneficis els reinverteixes, el tornes a reinvertir, etc, etc.
De començar de per baix, no?
En canvi, si tu ets una persona ben relacionada, t'arriba un munt de capital, i aquest capital pot créixer de la nit al dia.
Més coses. A veure, publicitat. A quin poses? Fantàstica publicitat en xarxes.
Això jo els anomeno els venedors de crecepelo, els que t'enganyen. Jo he aconseguit la llibertat financera gràcies a les meves inversions immobiliàries. Guanyant 1.300 euros he comprat 5 pisos. Perquè el banc m'ha donat diners per als 5 pisos. Mentira, mentira, mentira. El banc no et donarà res si només cobres 1.300 euros. Amb els preus de l'habitatge avui no podràs comprar tu sol res. Però la gent s'ho creu. Després, es creu gent que fa màgia agafant i amb les accions, que realment és capaç de vendre quan estan més altes i comprar quan estan més baixes. Mentira, mentira, mentira. Uns altres que creuen que les criptomonedes sempre són meravelloses i que tothom d'aquí a poc tindrà criptomonedes i, per tant, agafarà i si ara estan aproximadament a 90.000 euros, encara pujarà molt més. Jo aquí sóc molt escèptic perquè quan tens una criptomoneda que canvia molt el preu, no serveix com valor de canvi, no serveix com dipòsit d'estalvi, perquè avui està a 93.000, però, com ha passat, pot estar a 16.000. Ara, què és el que fa la immensa majoria que inverteix? Compra allò que ha pujat molt, quan per mi hauria de ser tot el contrari. Comprar gangues no
perquè anem a tot el passat, com que no en sabem.
Bueno, hi ha aquestes dues opcions. Compra el que ha pujat molt o intentar comprar gangues. Jo em sento més segur comprant gangues, però hi ha gent, que la majoria, que fa tot el contrari.
I per últim, èxit dels treballadors, la gestió de la carrera professional. Què hem de fer si volem tenir èxit?
Mira, el que diu la teoria està molt ben format, però compte, eh? No sempre la persona que està millor formada és la persona que és la millor treballadora.
I tant.
Segona opció, fer-li la pelota al cap. El CAP està necessitat molt, molt de gent que li fa la pilota, la pilota, la pilota. Vosaltres veureu moltíssimes vegades a persones que arriben a CAP i que veieu que no són competents, tenen altres habilitats. Entre altres coses, dir-los sempre que sí al CAP. Després, està disponible per tot, en tot moment. Això és Koldo, el gran amic d'Avalos. La seva capacitat per tenir poder, per formar part d'una empresa filial de Renfe, de la seva direcció, a pesar de tenir estudis bàsics, era bàsicament aquesta disponibilitat. Era home per qualsevol tema. Un altre, ser simpàtic. Això serà més popular en l'empresa i segurament per aquesta popularitat t'ajudarà. Però la millor de la millor de la millor, quina és? Tenir magnífiques relacions socials.
Com sempre.
Conèixer a molta gent que tingui poder en un determinat moment, quan busquin algun per la feina, que pensin en tu. Per aquestes raons, aquestes magnífiques relacions socials les pots tenir de cuna o les pots tenir anant a màsters selectes, que tu o l'empresa pagareu 45.000, 60.000 o
90.000... Però finalment tot és qüestió de pasta.
Sí, és això.
Ostres.
Elisenda, el que neix en una família humil, com vaig néixer jo, no té les mateixes oportunitats que el que neix a la burguesia.
En absolut.
El que neix en la burguesia neix i amb un molt bon ensenyament. El més important que has de fer és conservar el patrimoni. Tot pel patrimoni. El que neix en una família humil, el que en diuen és, sobretot, el que has de fer és els valors. Valors, valors, valors. Has de treballar dur, has de ser bona persona. Bé, de cara a l'empresa, malauradament, aquesta segona part, els valors, no són allò que et permet pujar. En canvi, això de el que sigui i lo, per aconseguir diners és més útil, encara que jo em sento molt més tranquil tenint valors que tenint moltíssims diners.
Ai, aquí ho compartim, eh? Jo crec que és la meva mentalitat de pobre. Gonzalo Bernardo, moltes gràcies, estimat. Ens veiem dilluns.
Pobre! Com molts que ens escoltaran de diners, però estic segur que la immensa majoria que ens escolten rics d'espírit, que és el millor.
Fem una pausa a la tornada. Parlem de no tots els homes, un moviment nascut per no fer-nos responsables de les accions masclistes que passen en el nostre dia a dia. De seguida analitzem el perquè. No tots els homes.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta. L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses. Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com mai l'havies vist.
Estem en el MACBA, modernitat catalana, europea, internacional.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes. Conversa amb la creadora Lua Coderc a la recerca de les múltiples dimensions del sentit vital des del MACBA.
Explicar històries i pensar en perspectives de la història que de vegades vam deixar enrere o van quedar al marge.
Inclassificables, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger,
no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 quarts en punt de 6 de la tarda. Poc més de 2 mesos coneixíem el cas de Gisèle Pelicot, el cas de la dona francesa violada sistemàticament pel seu marit i per almenys 50 homes durant 10 anys. Durant aquests 2 mesos hi ha hagut tot tipus de reaccions entre la gent. Això és una atrocitat, són uns monstres, és inadmissible que passin coses com aquesta en una societat així. A casa nostra, recentment hem viscut l'escàndol d'Íñigo Errejón, a més, on el relat de diversos testimonis al compte d'Instagram de la periodista Cristina Fallarás van posar de manifest un altre mito entre la societat. Esther.
Aquests són ínfims exemples públics de com les dones són víctimes permanents d'abusos, d'agressions, de violències per part d'homes, diguem-ne, normals, entre cometes. Sovint els agressors com els de Gisèle Pelicot són tractats com a monstres, però si intentem dir en algun moment que no ho són, que són gent com nosaltres, que ens els podem trobar al forn de pa on anem cada dia, a la taula on sopem cada nit, tot comença a torçar-se.
Durant aquests últims mesos hi ha hagut un moviment a l'alça batejat sota el nom, l'haureu vist, llegit, Not All Men, no tots els homes, en català, eh? Not All Men, no tots els homes. Un moviment que, com ja és força habitual que passi, neix en contra dels ideals que reivindica el Me Too. Esther, què van dir aquest Not All Men?
Not All Men, no tots els homes, és una frase que s'utilitza com un afegitó cada cop que coneixem algun cas de violència masclista o rellevant, com els que ara comentàvem, i algú hi reacciona perquè se'n sent atacat. O també quan comencen a sorgir per xarxes socials onades de dones que exposen la seva situació de violència sexual. És una manera de dir, escolta, no tots som masclistes, no tots som agressors, esteu generalitzant. Si el feminisme diu que és el símptoma d'un problema generalitzat, és allà quan comencen les reaccions a la defensiva. Davant d'aquests relats i de les notícies amb un caràcter sovint violent o sexual, molts homes el que fan és crear distància i dir, no, jo no sóc així, jo no tinc res a veure amb tot això que estàs explicant, jo sóc dels bons. El meu equip no és el dels dolents. Tots recordarem el moviment viral iniciat a la xarxa social sota el lema Me Too, el que ara dèiem, l'any 2017, arran de l'escàndol d'abusos per part del productor Harvey Weinstein, o, sense anar més lluny, el No estàs sola, com molt recordarem també, com a reacció en massa pel que Rubiales l'estiu de l'any passat.
Per entendre tot aquest context, posar una mica de llum a la foscor, saludem al Paco Abril. Paco, bona tarda.
Bona tarda.
En Paco Abril és sociòleg, professor de la Universitat de Girona i membre de l'associació Homes Igualitaris, AIG Catalunya. A veure, per què alguns homes senten la necessitat de marcar aquesta distància sota aquest moviment no totalment? De dir, ei, 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 en lloc de centrar-se en les víctimes, en les dones, de dir, no, és que jo no formo part d'això.
Bueno, jo crec que el tema és una actitud defensiva, crec que és una actitud negativa en el sentit de lo que fa és desviar una mica el focus, i el focus està en que és un problema estructural i sistèmic, no? I per tant, quan tu et desvies d'això, desvies aquest focus, no estàs entrant realment en la problemàtica, no? De que potser tu no ets un abusador, un maltractador, però fins a quin punt ets un còmplice d'aquest sistema patriarcal que ens educa d'una manera i que potser et convé.
Jo ara et preguntaria, Paco, d'acord, ens trobem amb això, és una manera com reacciona la gent, jo també puc empatitzar amb aquesta manera de reaccionar a la defensiva, però com ho hem de fer per desactivar aquesta defensiva i aconseguir arribar a la persona per dir, ostres, és que t'expliquem el per què, no?
Bueno, és un procés lent, perquè pensa que tots i totes hem estat educats amb uns patrons, uns mandats i uns rols, no?, que és difícil desfer-nos, no? I, per tant, jo crec que és un procés que comença des de l'educació, on es tracta de visibilitzar, pues, precisament aquests rols i la conseqüència que tenen aquests rols i aquests mandats en les nostres vides i en les vistes i en les vides de les persones que estan al nostre voltant, no? I, bueno, pues podem parlar de fer violències molt evidents, no?, d'agressions sexuals, però també hi ha algunes violències que no són tan evidents, no?, que són més amagades, més normalitzades, que minen, pues, moltes vegades les possibilitats de moltes dones, no?, i que d'alguna manera no ens adonem ni contribuint a transformar això, no? Per tant, és difícil, és un procés, però és un procés que has de tenir la voluntat de fer-ho.
Clar, hem de voler baixar aquestes barreres, no? Perquè jo et deia, empatitzo, clar, puc arribar a entendre, no?, que et sentis atacat, però el mateix fet que et sentis atacat és que no estàs volent veure, no?, la realitat que hi ha al darrere. Però potser també hem de modificar el discurs des del feminisme. No ho sé, ho pregunto, eh?
Bueno, jo crec que també s'hauria de fer autocrítica en el sentit de que si s'ha fet una bona pedagogia del feminisme, no? Perquè jo crec que el feminisme és bo per tothom, evidentment és bo per les dones, però també és bo pels homes i per la societat en general. I potser a vegades ens hauríem de preguntar si la manera d'explicar-ho pues és la manera correcta, no? Si s'ha fet una pedagogia, si s'ha posat molt el focus en el punitivisme, si s'hauria de parlar més de, bueno, que tots estem embarcats en aquest procés de transformació, no?
És que t'ho dic perquè, mira, la setmana passada es publicaven els resultats d'una enquesta feta pel Centre d'Estudis d'Opinió, on s'expressen les opinions dels catalans en moltes coses, una d'elles és el feminisme. Uh-huh. I et deia, tu ara deies, la pedagogia que s'ha fet sobre el feminisme, també l'interès, de la gent d'esbrinar què vol dir feminisme. Quan els preguntaven, vostè és feminista? El 45% deia que sí. En canvi, quan deien una definició de feminista és algú que pensa que els homes i les dones haurien de tenir els mateixos drets. Vostè és feminista? I aquest percentatge posava el 72%.
Veus?
I després, creu que els homes i les dones haurien de tenir els mateixos drets i estatus de la societat i tractats amb igualtat en tots els aspectes? 90% sí, haurien de ser iguals en tot. És a dir, alguna cosa estem fent malament quan la gent li llegeixes la definició sense incloure el terme feminista i et diu que un 90% diuen que sí. Per tant, s'estan definint com a feministes, però el que genera rebuig és la paraula. Sí. Per què està passant això?
No, hi ha una narrativa, no?, que es veu clarament, per exemple, a les escoles, no?, entre els adolescents, no?, quan es parla de feminisme, sembla que sigui que ha d'anar en contra dels homes, no?, que el que es tracta és de posar les dones per davant, no? I no és veritat, això no és feminisme, no?, com tu ho ben
veus. També és una mica falta d'interès de buscar la definició a la Wikipedia.
Falta d'interès i falta de, bueno, de pedagogia. També la gent, jo crec que, a veure, són temes que tothom ens afecta perquè ho vivim, no? Però no tothom ho ha llegit, no? O està format, no? No sé, per exemple, el professorat està format per poder treballar aquests temes que són importantíssims, sobretot en l'educació primària i en la secundària, no? Tenen eines per treballar-ho. Jo crec que no. Si tu mires els programes de formació universitària, de formació inicial del professorat, hi ha poques assignatures, o no n'hi ha assignatures. Si es fa el tema de gènere és perquè hi ha voluntat del professor o professora en concret, no? Però, clar, una cosa tan important que ens afecta en les nostres vides...
Que depengui de la individualitat de cada profe,
exactament,
no?
Exactament, no? Hauria de ser com més transversal i més, bueno, més treballat, no? I a partir d'aquí jo crec que seria la manera, no?, una millor pedagogia per explicar aquestes coses.
Hem anat a peu de carrer. La nostra estudiant en pràctiques, la Lola Catalán, ha sortit a veure si els homes, tant els més joves com els de més edat, coneixen aquest moviment, parlant del feminisme.
És la primera vegada que ho escolto, però imagino que és al revés, no? Pues suposo que homes que tenen por...
Perdoneu, no parlem de feminisme, parlem del not all men. Tornem a sentir el tall, perdona, Fran.
És la primera vegada que ho escolto, però imagino que és al revés, no? Pues suposo que homes que tenen por que se'ls assenyali quan realment no ho han fet. Et diria que dins del meu grup d'amics de tota la vida, a mesura que ens hem anat fent més grans, tots els debats, no només com aquests, sinó els debats polítics, debats econòmics, etc., han creat certes divergències entre nosaltres. I una persona en concret del nostre grup és l'única que pensa així més d'extrema dreta.
No, però m'imagino el que és. Que no tots els homes són violadors ni agressors sexuals. Home, és una reacció que és una reacció necessària, perquè si hi ha una part del feminisme més radical que es dedica a criminalitzar l'home, és natural que hi hagi una reacció per dir que no tots som així.
A veure, ho entenc perquè, des del punt de vista d'un home, entenc que hi hagi gent que es pugui sentir ofesa perquè et posin dintre del mateix grup, però crec que no és qüestió de lluitar uns amb altres.
Jo seria una persona que estaria a favor d'aquest moviment, però no té a veure això amb què pensi que en aquest tipus de situacions on l'home actua amb violència tant física com psicològica cap a la seva dona o cap a una dona en general, han d'haver sentències més dures cap a aquestes persones. Perquè sí que és cert que no tots som així, però és impossible dir que no hi ha ningú així, perquè existeixen casos i surten tots els dies.
Em quedo amb un testimoni que deia, clar, perquè el feminisme radical ha criminalitzat a tots els homes. I aquí tornem al mateix, no, Paco?
No, sí. També és una percepció. Tampoc crec que sigui tan així, no? És la visió, la percepció que es té, no?, de que va en contra d'ells, no? I, efectivament, alguna cosa no s'haurà fet bé, no? Està claríssim, no?
Ho dic perquè sempre estem al cap del carrer, no?, de... S'estan creant dos pols, no?, i des del feminisme s'ataca una cosa i tinc la sensació que la reacció, aquest moviment reaccionari cada és més bèstia i al final hem de trobar punts d'entesa, perquè és que en realitat no estan tan lluny, però hi ha paraules que espanten, no?
Sí. A veure, jo crec que el tema no és tant posar el foc en els homes com a individu, sinó les masculinitats, no? En aquests mandats, en aquests rols que ens posen davant d'actuar, doncs, amb poder, amb dominació, amb abús moltes vegades. I és veritat que hi ha homes que no ho fan, però que són còmplices. Llavors, aquí per mi està el quid de la qüestió, no? Vale, jo sóc un home, però he estat educat en un sistema de gènere, que és el que hi ha en aquests moments, on per ser home m'eduquen en uns models de masculinitat que jo puc seguir o no, em pot costar més o menys seguir-los o no, però que té unes conseqüències, no? Llavors, és acceptar aquestes conseqüències, no acceptar-les, revisar-te aquest model o transitar cap a altres models, no?, que posin en valor no el poder i la dominació i l'abús, sinó la cura, la igualtat.
Esther Vallès, digues.
No, una pregunta molt ràpida. Potser una mica de la solució, ara parlàvem de les aules, d'acord, però també passa perquè els homes parlin entre ells de tot això que està passant?
Sí.
Doncs mira, ara ho resolem. Fem una cosa. Anem a la publicitat. A la tornada seguim parlant amb en Paco Abril, sociòleg, professor de la Universitat de Girona i membre de l'associació Homes Igualitaris. Si et sembla, resolem això que has preguntat, Esther. I ara que entraves en les masculinitats, et demanaré quins tipus de masculinitats tenim. Quins tipus de masculinitat podem trobar? Com podem fer per identificar que la nostra masculinitat és tòxica o no és tòxica, o és antiga o no és antiga? De seguida tornem i entrem en el tema amb el Paco Abril, sociòleg, professor de la Universitat de Girona. Ara venim.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi! Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Arriben els concerts de Nadal a BCN Clàssics.
Emociona't amb els Carmina Burana, interpretats per l'Orfeó Donostierra, l'Orquestra Ada Simfònica Alicante i el seu director, Josep Vicent.
I gaudeix d'un homenatge a Handel amb música aquàtica i música per als Reials Focs d'Artifici amb Le Concert d'Astré.
Regala entrades i abonaments. Entra a bcnclassics.cat.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
A Catalunya Ràdio... Postdates. L'ànima està plena de focs dispersos. De Ignot, de Manuel Baixauli.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.